Primo cap ple de pardals. Tinc el cap ple de pardals. Tinc el cap ple de pardals. I tothom se'n fot de mi.
Són les 11 i 10, les 18 i 10 a la remissió. Bé, estàvem escoltant un trosset d'aquesta cançó de na Rosalía, que precisament ha dedicat el seu nou àlbum a les santes del món. I avui, en Pardals al Cap, l'espai de filosofia d'en Miquel Costa, parlarem d'una dona que bé podria formar part d'aquest àlbum. Miquel Costa, bon dia.
Bon dia, Javila, què tal?
Molt bé, molt bé. Tu què tal?
Bé, bé. Avui no he pogut baixar en els estudis d'allà baix, però bé, espero que per telèfon se me senti bé. Jo et sento una mica en retard.
Sí, sol passar això de vegades. Bé, esperem que pugui fluir la cosa igualment. Avui parlem d'Hipàsia d'Alexandria, una dona, doncs, ben poderosa, no?
Sí, sí. De fet, ara parlaves de santes i ella va ser, segons sembla, considerada santa, perquè Santa Caterina d'Alexandria en realitat es referia a aquesta Hipàsia d'Alexandria. Però això ho veurem al final. Realment, aquesta dona va ser una pensadora total. Com que normalment en aquesta secció sempre parlem d'homes, és veritat que costa trobar dones en aquest moment, no? Estem parlant de segle IV després de Crist, però ella va ser una d'aquestes poquíssimes dones que va ser una pensadora molt, molt prestigiosa i molt considerada en la seva època, no? Son pare d'ella va dir que volia fer, ho va dir així, segons els cronistes de l'època, volia fer l'ésser humà perfecte. Jo tinc la teoria de que volia un boig i li va sortir una boixa i, per tant, el va educar, però ja estava així, no?
Home, i tant que sí, i tant que sí. De fet, ella doncs, ho va patir també, no?
Sí, sí, ho va patir moltíssim. De fet, bé, la història d'Hipàsia d'Alexandria és una història tràgica. Fa uns anys se'n va fer una pel·lícula, Alejandro Amenábar, que es deia Àgora, i anava sobre la seva vida, no? I com va morir tràgicament. Ara ho veurem, no? Perquè és una història que coincideix en un moment molt important. Ella va néixer a Alexandria l'any 355 després de Crist, en un moment en què Alexandria era un cas molt curiós. Era una ciutat grega de domini romà a Egipte. I, és a dir, era una ciutat que estava rodada d'egipcis, i on hi vivia un crisol de cultures molt interessant, no? Hi havia jueus, hi havia cristians, hi havia... Bé, de fet, era una ciutat que ja estava en declivi, però que havia estat far del coneixement, no? Tots tenim la imatge o la referència del far d'Alexandria, no? Del famós far d'Alexandria, que era símbol de desconeixement.
Sí, sí, de la seva biblioteca, clar. Sí,
exacte,
sí.
O de la gran biblioteca d'Alexandria, que també en aquell moment en què va néixer i es va formar Hipàtia, ja estava en decliu, ja s'havia cremat. Quan Juli César va estar a la ciutat, bé, no se sap ben bé com, però es va cremar aquesta biblioteca. Se'n van recuperar alguns pergamins, però es va perdre moltíssimes coses, no? La famosa biblioteca d'Alexandria, no?
Efectivament, sí, sí.
Bé. I va ser, bé, ella, son pare, com dèiem, son pare era un matemàtic molt conegut, Teo d'Alexandria, era matemàtic, astrònom, era filòsof, molt vinculat també en la biblioteca i sobretot gran museu d'Alexandria, que també era el més gran museu de la Mediterrània, no? I era tenia un pare molt, molt savi, molt conegut, i va voler, això que deia, no? va voler educar-la com s'educaven els boixos en aquella època, perquè les boixes, les dones, dedicaven a altres coses, no? Però en aquest cas la va educar d'una manera excepcional, va fer estudis de filosofia, va fer estudis d'oratòria, també practicava exercici físic, no? Era una preparació clàssica, s'havia de cuidar cos i ment, i va fer una dona excepcional, no?
Una dona molt formada en tots els camps, no?
Sí, moltíssim. Va ser una de les dones i de les persones, no només les dones, més formades d'aquella època. Ella va viatjar per Atenes, va anar per Itàlia i al final es va donar a conèixer. Era seguidora del neoplatonisme, que era una doctrina que es basava en Plató i que venia a defensar que el cosmos, que tot allò que teníem al voltant, era una expressió harmònica de la intel·ligència divina, no? Una idea semblant a allò que podem anomenar Déu, però que d'alguna forma l'ànima humana podia elevar-se cap al bé i cap a la veritat a través del coneixement. Per tant, era una doctrina que propugnava el coneixement en totes les ciències i en totes les matèries que en aquella època eren importants, no? Matemàtiques, astronomia, sobretot en l'astronomia. Ella va fer inclús alguns, va millorar instruments de navegació com l'astrolabi, l'hidroscopi. És a dir, va tenir una formació molt ampla en moltíssimes matèries i, a més, era consellera, és a dir, una dona, tu imagina't una dona d'aquell temps que era consellera del Capitost de Roma, d'allí d'Alexandria, no?
Déu-n'hi-do, sí. A veure, les dones a l'Imperi Romà, ara estan sortint, diguem, doncs històries de que, bé, estaven al darrere, però deien, tenien moltes coses a dir, saps?
Sí, exactament. Però estaven completament
Sí.
anul·lades en tots els plans de la realitat. N'hi havia molt poques que van sobresortir per alguna cosa. Evidentment, hi havia tot un pou de coneixement darrere, no? Però en totes les esferes de la vida pública estaven completament relegades,
Sí.
no? I en ciutats com Alexandria, no? Que a més, Alexandria ja estava en declivi, ja no era la ciutat que havia sigut, no? I ella era un referent absolutament, ja no només d'Alexandria, sinó de tot el Mediterrani, no? I això era com una cosa molt, molt extraordinària, no? I d'allí va venir també la seva desgràcia, no? Que va ser, bé, segurament tothom la coneix, sobretot per aquesta pel·lícula de Menàvar que dèiem, no? Però aquesta dona va ser desmembrada, assassinada i cremada amb tota la seva obra.
Això, per aquest motiu, per estar a la vida pública, diguem.
Sí, en aquell moment, és el que dèiem, no? El cristianisme havia agafat rang de religió oficial de l'imperi romà, però l'imperi romà estava ja en decadència. Gairebé un segle més tard cau l'imperi romà d'Occident i en aquell moment Alexandria era una cruïlla cultural. Hi havia egipcis, grecs, jueus, romans, cristians, hi havia molts de conflictes. Era una ciutat molt conflictiva, no? I Pàtia, amb la seva... es va acostar al governador romà, diríem, que era Orestes, i li feia de conseller. Però va passar que va entrar un nou patriarca cristià, Ciril d'Alexandria, que també el van fer sant, tot i que era un sanguinari, i va convertir Hipàtia en tot el que ella feia referència, amb el que simbolitzava, que era el coneixement, era el paganisme, la va posar en el punt de mira, no? I un dia, l'any 415, quan la tensió a la ciutat era pràcticament insostenible, inclús molts intel·lectuals ja havien fugit, havien anat cap a Constantinoble, que en aquell moment també era una ciutat que era un referent cultural, però Hipàtia es va voler quedar a Alexandria, no? I un grup, i un dia que anava tornava d'una classe, perquè ella bàsicament era mestra, i un grup de fanàtics cristians que els coneixien com parabolans la van assaltar mentre tornava a casa seva i la van arrossegar per tota la ciutat, la van apedregar i la van dins una església la van esquarterar.
Déu-n'hi-do. Ella, a més,
Va ser...
bé, tocava doncs diferents àmbits, no?, del coneixement, a filosofia, matemàtiques,
Sí.
astronomia.
Sí.
Era de les poques dones que tenien aquesta formació en aquella època, o sí que podien accedir-hi d'alguna manera?
No, era molt estrany. Era molt estrany que una dona accedís a tots aquells coneixements que estaven bàsicament reservats a homes. El que passa és que sí que... I de fet, ella no només va accedir en aquests coneixements, sinó que en va crear de nous. És que no era només que tingués accés, no? Que segurament altres dones també hi tenien accés. És que tenia una ment privilegiada. I va, inclús, son pare, que era un dels grans matemàtics de l'antiguitat, ell li va refer algunes coses i les va fer més explicatives. Va crear, és a dir, moltíssimes ciències, no? I a més, va fer una cosa que a partir d'allí va ser molt important, que és unificar, fer un pensament transversal, fer una filosofia, perquè bàsicament era filòsofa, pensar no només d'una ciència o d'una altra, o d'astronomia, matemàtiques, sinó unificar-ho, no? Va ser un dels primers en unificar tots aquestes ciències que d'alguna forma s'estudiaven, per separat.
Com sabem d'ella? Com sabem que ha existit aquesta persona?
Bàsicament, a través de seus deixebles, de seus alumnes, perquè ella va crear una escola, donava classes, es dedicava a això, donava classes i conferències, i va tenir moltíssims, moltíssims alumnes. I van ser aquests alumnes que van deixar constància escrita d'ella, perquè de tot el que va escriure moltíssimes coses i va revisar moltíssims coneixements, no en va quedar res. Però, tal com la cremaren a ella, cremaren també
Clar.
tota la seva obra, no? Era com un símbol d'espaganisme i ja veus, ella defensava, en el fons, el neoplatonisme és el que dèiem, és una idea també de Déu, però desconeixement, no? I era una dona que propugnava el pensament crític, diríem avui, no? Sense dogmes. I això va fer que Ciril la veiés com un símbol que calia atacar i la van matar.
Miquel Costa, moltíssimes gràcies, com sempre, per apropar-nos doncs, a aquestes figures desconegudes o poc conegudes i alhora doncs, tan interessants com aquesta Hipàsia d'Alexandria. Mil gràcies.
Molt bé, gràcies a tu, Jamila. Molt bé.